Anem per la tercera presentació, que ens la presentarà el doctor Gustavo Pato i que es diu Virtual Regal, Geometria Virtual, Realitat Computacional. Anem a veure tot plegat què és.
Si trobo el calma.
Sí, fos?
Genial, doncs bon dia, jo em dic Gustavo i vinc a explicar-vos el que fem al grup de geometria i gràfics d'aquí de la Universitat de Girona. El grup estava format per, bueno, aquesta foto és una mica vella, però està format per 9 professors, ara som tenim 2 investigadors associats i un grup d'estudiants que varia entre 8, 10, 12 estudiants de doctorat, estudiants de màster i estudiants de projecte de fi de carrera. Sí? Doncs, per a començar, comencem amb una pregunta. No? Què es necessita per construir això? Suposo que els que esteu acostumats a jugar sabeu d'on he tret aquesta imatge, sinó, bueno, és d'un videojoc. I doncs, què es necessita per construir, per fer això, això que esteu mirant? O, per exemple, què es necessita per construir això altre, que també està agafat, és clar, d'un altre videojoc. No? Doncs, la resposta l'obtenim, per exemple, mirant això. Aquí tenim una representació de una imatge que mostra una escena d'un joc que s'anomena Assassin's Creed el primer, i a baix tenim el model geomètric que es fa servir per a construir la ciutat de dalt. En realitat, si anem als números, per desenvolupar o per crear aquest escenari, s'han treballat més de 240 persones. Per al joc que va seguir, el joc Assassin's Creed 2, van treballar més de 450 persones. En realitat, si comptem gent que va treballar a temps parcial i estonetes, van arribar quasi a les 1.000 persones. I per al Grand Theft Auto 4 van treballar, bueno, aquí diu 150, però en realitat són 750 persones treballant a temps complet. Sí, o bueno, a temps complet o a temps parcial, però diguem-ne, molta gent ha treballat durant molta estona perquè nosaltres podem jugar o comprar aquests jocs i poder jugar a casa. Doncs un dels objectius dintre del nostre grup és generar eines que facilitin totes aquestes tasques de producció, no només orientat a l'àmbit lúdic, però sí orientat, millor dit, a diferents àmbits que poden ser industrials o lúdics també, per què no, però sempre pensant en generar eines que facilitin tasques, sí? Eines des del punt de vista de la informàtica gràfica, que és el que fem. Doncs, en què temes treballem? Bueno, aquí tenim una petita llista, que són bàsicament modelatge d'edificis i ciutats, problemes d'il·luminació, problemes de fenòmens naturals, que pot ser aigua, gotes, arbres o entorns naturals, modelatge i representació de detalls geomètrics, simplificació de models, i això està molt relacionat amb els detalls geomètrics, ara ho veurem, estudiar patrons de moviment, estudiar problemes de proximitat i un conjunt més de temes que tractem. Per exemple, quan parlo de modelatge de ciutats o modelatge d'edificis, en particular parlo d'un projecte que estem portant a terme anomenat Skyline Engine, que és un projecte que ja involucra a un conjunt important de gent. L'última vegada que ho vaig comptar, que va ser fa uns mesos, eren més de 26 persones que hi treballàvem o havíem treballat, i bàsicament consisteix en crear ciutats, tant reals com sintètiques. O sigui, no totes les ciutats que creem són reals. Aquí, per exemple, a partir d'informació catastral que ens va proveir l'Ajuntament de Girona, vam fer una reconstrucció 3D, bueno, una reconstrucció 3D de la ciutat sencera. Sí? I, bueno, i fixeu-vos que el resultat és correcte i cada edifici té més o menys el número de plantes que toca. El problema és que les dades que proveeix l'Ajuntament són molt brutes, tenen molts errors, tenen molts de problemes de l'Ajuntament, el Catastre, o sigui, totes aquestes institucions fan servir tècniques que estan molt bé si un mira el mapa, es veu perfecte, però quan un comença a analitzar les dades hi ha múltiples errades, dades repetides o dades que falten, i que nosaltres hem hagut de dissenyar algoritmes que omplin aquests forats. Aquí tenim una ciutat sintètica, una ciutat que la idea era que s'assemblés a Manhattan, i aquí tenim, per exemple, un conjunt d'edificis creats per un dels nostres algoritmes. Aquí tenim una altra ciutat, ja és amb molt més detall, i aquí ja trobem un dels primers problemes amb els que ens estem trobant, i és que entre més detallada sigui la geometria de cada edifici, menys quantitat d'edificis podem generar i que es pugui mirar, visualitzar simultàniament dintre l'ordinador. Per què? Perquè els ordinadors són màquines finites, tenen una capacitat limitada. No podem construir tota una ciutat amb aquest detall perquè no podria aguantar, no hi ha ordinador que aguanti. I per tant, d'aquí molt poc començarem a treballar, per exemple, en tècniques per a visualitzar això, carregant trossos des del disc dur, visualitzant, tornant a gravar i tratant d'optimitzar aquest procés. Però i si volem ficar això en un videojoc, com ho fem? Perquè estem parlant d'una barbaritat de geometria. Doncs estudi de tècniques que permetin simplificar això, però que no es noti que l'estem simplificant per a poder visualitzar-lo en temps real, també és part de la nostra feina. Modelat d'edificis, també treballem en tècniques específiques per a modelar edificis. Algunes estan orientades a visualitzar aquests edificis en temps real, però altres estan pensades com a eines per a que un arquitecte pugui fer un esbós molt ràpid, molt aproximat, de com seria l'estructura d'un edifici. Sí? Doncs aquesta és una línia. També treballem dintre del mateix tema de modelatge urbà en diferents elements que a vegades es troben a les ciutats, com per exemple pagodes, que això va ser el treball, o ponts, que això va ser el treball de dos projectes de fi de carrera, o per exemple un algoritme o mecanismes o eines de molt alt nivell que s'acostin molt al llenguatge dels arquitectes o dels dissenyadors de catedrals com la catedral que veieu a dalt a la esquerra, que crec que es pot reconèixer, crec. Sí? Doncs això és un treball d'un estudiant de màster, per exemple, sí? Que encara no ha acabat, està treballant, és un resultat de fa ni dues setmanes. Però també fem coses aplicades a altres àmbits, no només en l'aspecte lúdic o aspecte urbanístic. Bueno, l'aspecte urbanístic és un aspecte seriós, però per exemple això és un part d'un projecte que van fer una empresa sueca, si no recordo malament, o sueca o finlandesa, que tracta de dissenyar els miralls que hi ha dintre dels fanals que es posen al carrer per il·luminar el carrer i alhora minimitzar el número de fanals que es necessiten per aconseguir una il·luminació en la carretera que compleixi amb els estàndards de la Unió Europea. Sí? La Unió Europea dona una sèrie de mesures molt detallades de com ha de ser la il·luminació en un carrer. Doncs nosaltres el que vam fer va ser desenvolupar tots els algoritmes per aconseguir no només donar-li una certa forma al mirall intern que està en el fanal, si sí, tenim la bombeta, el mirall, i el mirall redirigeix la llum que va cap a dalt, cap al terra. Doncs hem optimitzat la forma del mirall, però també hem minimitzat la distribució, hem intentat minimitzar per aquesta empresa la distribució i el número de fanals necessaris perquè això estalvia diners. Il·luminació d'interiors, que es pot fer servir des de dissenyar un teatre, un museu, una exposició, fins a un decorador per decorar una persona per decorar la casa seva. O sigui, no, això no té un àmbit acotat d'aplicació. Simulació de la il·luminació natural que pot haver-hi en una ciutat. Això és un model d'Ottawa i això és la il·luminació que... Bueno, això és un moment donat del dia, però tenim tota la simulació que mostra com va variant la llum als carrers durant al llarg de tot el dia. Això serveix molt per urbanisme, perquè no sé si a Girona, a Catalunya o a Espanya es fa, però en alguns països es preocupen molt de, per exemple, si posen un parc o un parvulari que estigui il·luminat per llum natural. Sí? No sé si aquí es tenen en compte aquestes coses, però bueno, nosaltres ens vam preocupar només de la part de càlcul d'il·luminació i obtenir resultats acurats que representin la il·luminació d'un barri o un entorn urbà sobre ella mateixa. Temes d'il·luminació natural, bueno, temes de simulació de fenòmens naturals, com per exemple la pluja, a dalt tenim el resultat d'un projecte que va ser desenvolupar els algoritmes per a visualitzar l'aigua que rellisca sobre un parabrises, i tenim fins i tot els neteja parabrises allà que es mouen i van traient l'aigua. Això pot ser molt divertit per un videojoc, però també és molt important per a simulació de conducció. Si fem un simulador, per exemple, per a conductors de camions o gent que ha de viatjar molt, la idea és que puguin entrenar-se o practicar en condicions adverses que serien molt fotudes de simular en la realitat. Sí? Per tant, això va començar precisament amb un contacte amb la divisió de camions de la Renault, per exemple. I la part de baix, que realment no sé si es veu bé, però és igual, en tot cas, si voleu, us puc mostrar el monitor o us ho puc mostrar al despatx, la simulació de pluja en una ciutat. Aquesta és la mateixa ciutat que vam veure fa unes transparències construïdes per nosaltres, però d'un angle diferent. I la idea aquí és que la pluja sembli realista, o sigui, que els edificis facin ombra de dos tipus sobre les gotes. Ombra de llum, o sigui, que les gotes que estan darrere l'edifici estiguin una mica en l'ombra, del tipus que no es vegin tan bé com es veuen les que estan al sol, però a més ombra física, perquè si la pluja cau en una certa direcció, darrere de l'edifici pots estar sec. Sí? Doncs la idea és simular això, i a més en temps real, i això està empotrat a dintre un motor de videojocs, sí? Per a poder fer això en una simulació en un entorn de realitat virtual o en un videojoc, això no és problema. Les gotes en aquest cas són fotografies reals de gotes reals, o sigui, va haver uns americans que van crear una base de dades immensa de fotografies de gotes, i nosaltres les hem agafat i les hem generat, reprocessat e incorporat en aquest model. Arbres, tècniques per a simplificar i visualitzar molts arbres en un entorn natural. Per què? Perquè cada arbre pot tenir 200.000 fulles, i cada fulla, si cada fulla té 6 polígons, estem parlant d'un número molt important de polígons per cada arbre. Si volem visualitzar un bosc, estem parlant de tanta geometria que probablement ni la targeta gràfica més potent d'avui dia pugui representar tanta informació. Per tant, hem buscat tècniques de simplificació, com per exemple reemplaçar el conjunt de fulles per un conjunt de polígons que travessen tot l'arbre, i a sobre el polígon posem fotografies. El problema és que si ho fem sense molta cura, obtindrem la imatge de la dreta a dalt, que les fotos de l'arbre, les fulles, es veuen com taques verdes. Una de les coses que vam desenvolupar és la tècnica que està en la part de baix, on podem preservar la qualitat de la visualització de les fulles, no importa la distància, o sigui, podem acostar tant com vulguem que les fulles es veuran perfectes. Sí? Detalls geomètrics. A vegades insistim que els ordinadors són màquines de capacitat finita, no podem fer el que vulguem amb un ordinador, però el problema és que nosaltres volem fer el que vulguem o volem visualitzar models tan sofisticats com es pugui. Doncs una tècnica molt semblant als arbres, de fet, és la que permet fer aquests dibuixos, aquest relleu en l'armadura del cavaller o en els totxos de l'edifici de baix a l'esquerra. Sí? És una tècnica que simula la geometria sense que realment hi hagi aquesta geometria. I són tècniques que aprofiten al màxim la potència del hardware gràfic modern, perquè com bé en sabeu, les targetes gràfiques avui dia ens donen la possibilitat d'aprofitar moltíssim les seves capacitats. Estem parlant de que les targetes més noves són 256 processadors en paral·lel. És una capacitat computacional bestial. No només per a fer gràfics, per a fer qualsevol tipus de càlcul. Doncs aquí tenim un altre detall de ratllades, aquí simplement aplicar les tècniques aquestes per les reconstruccions de hieroglífics en columnes egípcies, per al taulat o les taules del costat de la casa. Estudiem materials, però no des del punt de vista que ens ha explicat fins ara, sinó des del punt de vista de com interactuen amb la llum. A nosaltres ens preocupa com veiem els materials. Bueno, veiem els materials perquè la llum arriba al material, es produeix algun tipus d'interacció i part de la llum és reflectida hacia l'exterior. La fórmula, la funció que ens diu com es reflecteix la llum s'anomena, bueno, té un nom tècnic que és BRDF, però és irrelevant, però bàsicament nosaltres hem, dintre del grup, un noi que estava amb nosaltres i ara està als Estats Units fent el seu doctorat, va desenvolupar aquest projecte que és un editor de materials però a nivell de com interactua el material amb la llum. I de fet, aquest editor permet no només agafar informació real, o sigui, mesurada de superfícies reals, sinó que a més permet fer microsimulacions, simulant la microsuperfície, o sigui, les deformacions o els detalls que tingui la superfície per generar aquestes funcions. I bueno, a baix teniu dues imatges de com es veuen aquestes coses. Temes de visualització de textures, si vosaltres imagineu que vosaltres poseu una foto sobre un objecte, en alguna part els bordes de la foto es troben uns amb els altres. I teòricament hauríem de veure les costures com es veuen en la imatge de les dues verdes o marrons, la de l'esquerra. Doncs una tècnica que vam desenvolupar va ser una tècnica per a quan estem a distàncies molt curtes esborrar i que no es vegin aquestes línies, o sigui, millorant el que s'anomena la interpolació d'un costat o l'altre. Tècniques de simplificació de geometria. A vegades quan fem un escàner 3D obtenim milions i milions de triangles i milions de punts. Això està molt bé per a un aspecte de reconstrucció històrica, però si volem visualitzar això, i per exemple això es pot fer en un museu, sí, per exemple els nostres col·legues de Barcelona van fer una reconstrucció de la portalada de Ripoll i van fer un museu, van posar un monitor gegant, bueno, un monitor, una paret, amb un dispositiu perquè la gent pugui interactuar i acostar-se a la geometria. Quan estem lluny, no veiem tots els detalls, no veiem cada petita esquerda que té el model. És innecessari mostrar tanta geometria. Necessitem simplificar. Però si simplifiquem sense cura, podem trencar el model, trencar les textures, trencar tot. Doncs una de les coses que hem fet és intentar cuidar això. El mateix per a models per personatges per videojocs. Això és un dinosaure que va aparèixer en un documental de la BBC de Caminant entre dinosaures, però això està visualitzat en temps real dintre l'entorn d'un videojoc, sí, perquè hem aplicat tècniques que han simplificat el model, però alhora ens han permès altres tècniques que ens han permès recuperar la geometria, qüestions de visualització, reflexions, refraccions i interacció de la llum i com es veu l'escena final, sempre intentant també una mica ajudar l'artista, o sigui, aconseguir que l'artista estigui còmode amb les eines que desenvolupem, tècniques de geometria computacional per a trobar llocs pròxims a un punt donat, per exemple, en una ciutat o en un altre entorn, estudi de patrons de moviments, o sigui, quan tenim conjunt d'animals o conjunt de cotxes o conjunt de persones o conjunt d'algú que es desplacen, estudiar si van junts, si no van junts, durant quant temps van junts, sí? Per exemple, agafem dades de caribús, a Alaska, o d'estudiants en un campus universitari dels Estats Units i estudiem patrons de moviment d'aquesta gent. Sí? Temes de distàncies i bona il·luminació. I això és tot. Doncs, si voleu fer qualsevol pregunta, estaré encantat de contestar-vos.
Molt bé. Vinga, endavant amb les preguntes. Va, ara sí, penso que ara hi haurà algú que pregunta. Doncs no. Vinga, sí, en Josep. Professor Sunyol.
Una cosa, això últim d'agrupació de persones o de caribús i com ens van unir separat, els patrons de moviment, diguem, no ho sé, diguem, això en aplicacions, per exemple, en centres comercials o en zones comercials, diguem, de com es va desplaçar la gent? O necessites que siguin poques persones?
No, serviria.
Per exemple, per una manifestació?
No, jo us mostro aquesta imatge perquè és fàcil d'entendre el concepte, però les dades amb les que està treballant la gent, l'equip de gent que està treballant en aquest tema, treballen amb les dades dels recorreguts dels camions d'una d'aquestes empreses tipus DHL o Federal Express, i és, us ho juro, és un, si dibuixem totes les trajectòries superposades, és una imatge que no es veu res, o sigui, totes línies que no es poden reconèixer.
Trajectòria de camions, dius que...
Sí, trajectòries de camions i també serveix...
Sí, quina precisió teniu en l'espai?
Bueno, és la precisió dels GPS que tenen incorporats aquests camions. En aquest cas, la precisió... Bueno, a vegades el camió passa per mig del desert, bueno, però... o els estudiants que van per un campus i a vegades l'estudiant desapareix i el que ha passat és que no és que ha desaparegut, sinó que ha entrat un edifici i el ciment no permet que el tracking funcioni bé. Doncs precisió, en alguns casos es pot arreglar, per exemple els camions sabem que sempre van per carreteres, si tenim el mapa de carreteres sempre podem agafar i fer un... retornar les dades a la carretera més propera que tenim. En el cas d'estudiar-se dintre d'un campus, com que no sabem què han fet mentre estaven a dintre l'edifici, us ho deixem com informació que no es coneix. O sigui, també treballem amb informació incompleta. No, sí, 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 sí. És que ara els GPS tenen molta més precisió. 5 metres d'allò ja no sabies si estava seguint la trajectòria per l'autopista o si estava per la carretera. Realment aquest problema continua, però aquest problema continua. El que passa és que entre més precisió tingui el GPS, que avui dia els GPS s'han millorat molt els últims 10 anys, es disminueix, no s'ha eliminat aquest problema, es disminueix molt.
Jo també faré una pregunta, sí. I una mica, bueno, en part de la xerrada que m'ha interessat molt i que toqueu molts temes molt interessats, altre cop amb les aplicacions que deia el doctor Arnau, no? De que tots els professors tenim aplicacions reals i tal. Jo el que et volia preguntar una mica, potser és una pregunta que podríem fer als estudiants, és Quin perfil hauria de tenir un estudiant que això li interessés? Perquè, esclar, potser té una connotació molt de... No sé, m'agradaria que m'expliquessis una mica, no, com podrien col·laborar o...
A veure, el perfil, depenent què és el que vulgui fer, sí, hi ha diferents temes aquí dintre, però penseu una mica com està format el grup de recerca, i hi ha alguns que són informàtics, altres que són físics, o sigui, llicenciats en física, vull dir, altres que són enginyers de diferents tipus. Tenim, sí, el Xavier Pollo és enginyer industrial.
Sí, sí.
O sigui que l'equip en si mateix és heterogeni. Hi ha gent que és matemàtica, o sigui, que han fet llicenciatures en matemàtica. Per tant, l'equip és heterogeni, per tant, la capacitat que tenim d'acollir estudiants també és heterogènia. Qualsevol estudiant que tingui una mica d'inclinació per la enginyeria o les coses exactes, va bé. Ara bé, si sap programar, serà més fàcil que si no sap. Si sap de matemàtiques, serà molt més fàcil atacar problemes de propagació de la llum o problemes d'interacció llum-material que si no sap mates o una mica de física. Però, per exemple, pel modelatge de ciutats i edificis, jo estic buscant contactes amb arquitectes, per exemple, perquè són els arquitectes els que realment saben com es construeix un edifici o com... o un urbanista com es dissenya o com es planifica una ciutat. Per tant, estem oberts. Ara sí, també és cert que el 98% dels estudiants que tenim venen d'informàtica, però jo crec que això és més que res perquè estem a... fem classes, els estudiants ens coneixen i venen a parlar amb nosaltres. Classes d'arquitectura no fem, i per tant estudiants d'arquitectura és difícil de treure.
És que m'ha fet pensar en això d'arquitectura precisament, perquè quan he vist lo de les ciutats dic, home, a veure, d'acord, poder de programar-ho no, però a lo millor doncs una mica el disseny, i sempre tens una, veus una cosa i ràpidament la saps.
Sempre, sempre surgen contactes, com el professor Tarrés que està allà.
Molt bé.
Surgen contactes, fem coses o intentem fer coses, però interdisciplinaris, però és més bé a nivell professor-professor.
A veure si s'animen els estudiants.